Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Ja són 4 els ministres de Pedro Sánchez confirmats: Carmen Calvo, María Jesús Montero, Teresa Rivera i Josep Borrell. Bon dia a tothom. Us parla Borja de Maria. Repassem aquests perfils perquè Carmen Calvo és ministra d'Igualtat i única vicepresidenta, demostrant la importància del feminisme en el nou govern de Sánchez. Calvo és doctora en dret constitucional i assumirà també la cartera de presidència i relacions amb les Corts, segons fonts socialistes. El president del govern va confiar a Calvo la responsabilitat de negociar amb el govern del PP el contingut de la intervenció de l'article 155 a Catalunya. Per la seva banda, María Jesús Montero serà ministra d'Hisenda. La sevillana és ara consellera d'Hisenda de la Junta d'Andalusia. I Teresa Rivera, nova ministra de Canvi Climàtic, Energia i Medi Ambient, va ser secretària d'Estat de Canvi Climàtic entre el 2008 i el 2011. Teresa Rivera és llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid. També va ser professora associada al Departament de Dret Públic i Filosofia de la Universitat Autònoma de Madrid. I l'altre nom que ja teníem confirmat ahir és Josep Borrell com a ministre d'Exteriors. Anem a més qüestions, perquè el Ministeri de l'Interior només ha autoritzat les visites a Oriol Junqueras i Raül Romeva, i és que per avui estava previst que els consellers de la Generalitat escenifiquessin el relleu de carteres viatjant a les presons de Madrid. Però, segons la Generalitat, motius burocràtics impediran la majoria d'aquests traspassos simbòlics. En clau religiosa us expliquem que avui es presenta el llibre La memòria de Carlomagno, culto, liturgia e imágenes en la catedral de Girona, un acte presidit pel bisbe Francesc Pardo i que anirà a càrrec de Joan Molina, professor d'història de la Universitat de Girona i també autor del llibre. Serà a la Biblioteca Carles Saura de Girona a 6:45 de la tarda. Fins aquí les notícies. Continuem amb l'espai, naturalment, Doctor Pros.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris, com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Cada divendres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Estel, Escala Cultural. Opinió, entrevistes i cultura. Presentat i dirigit per Jaume Escala i patrocinat per Pedralbes, centre al teu comerç de proximitat, a l'Avinguda Diagonal 615 de Barcelona.
Ràdio Estel.
Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros, per una vida més natural.
Passen 4 minuts i mig de les 9 del matí i aquí comencem, com cada dimarts, l'espai Naturalment, acompanyats del doctor Miquel Pros, metge naturista amb una llarga experiència en el camp de la medicina natural. Benvingut, doctor.
Hola, Amet, què tal?
Com estem?
Bé, gràcies, molt bé.
A mi m'encanta, quan arribo vostè ja hi és, sempre ja hi és, i ja té la taula plena de papers, amb casos, amb carpetes,
amb notes... Home, mira, aquí he portat un, dos, tres, quatre, cinc pacients, però no hi són, estan a forma...
Cinc pacients en forma de carpeta.
Són cinc pacients.
Que sí?
És la història clínica.
Què m'explicarà? Coses interessants avui aquí.
Bueno, no sé si és interessant. Jo crec que sí, no?
Home, sempre és interessant.
Ets molt amable, eh? Moltes gràcies.
Home, miri, precisament l'altre dia estava repassant el llibre que vostè mateix em va regalar, sí, sobre la medicina natural,
sí,
i vaig pensar, tot això no només m'ho puc quedar jo, ho hem d'explicar als oients. Uh-huh. Perquè sempre hem parlat una miqueta dels temes respiratoris, ens hem centrat en els mocs, en explicar com fer servir el Quinton. Però jo em pregunto, de cara, per exemple, a dolències més, que podríem dir, més típiques d'hospital, com per exemple temes crònics com una diabetis, temes de sobrepès o hipertensió arterial, per exemple, temes d'urgències com un ictus, un infart o angines de pit, temes més psicològics, potser problemes psicològics com una depressió, com una angoixa, uns atacs de pànic, o més, temes més del dia a dia, que a vegades és com portar una motxilla a l'esquena, no? Com els dolors d'esquena, els dolors d'articulacions en general, genolls, una ciàtica et frena completament, o, no sé, problemes vasculars. Tot això, des de la medicina natural, també ho podem tractar? També podem fer un atac?
Ostres, bé, t'has llegit el llibre, tu.
Home,
molt bé.
Compartim-ho amb els oients.
Sí, no, efectivament. Bueno, ja, anem a pams, no?
Anem a pams, passet a passet.
M'has citat aquí una llista, no?, que sembla que la portaves a presa, no? Sembles ara un actor de teatre, no?
M'he llegit el llibre.
Sí, bueno, aviam, clar, cada cosa que has citat requeriria un monogràfic aquí, no? Però sí, és veritat que la medicina natural, el camp d'aplicació és molt ampli, no?
Uh-huh.
El que passa que, doncs, per exemple, tu has citat ictus, infart, angina de pit, em sembla, no? Que
sí, dit, problemes potser d'urgències,
sí,
mèdiques.
Bueno, mira,
greus.
Jo et podria citar, esclar, tu i jo, tu ets relativament nova en el meu programa, vol dir que no, si haguessis escoltat o haguessis intervingut amb aquests testimonis que s'han presentat aquí, t'asseguro que fliparies, per exemple. Clar, dius un ictus, evidentment, un ictus, un infart, una angina de pit, el primer que hem de fer és, naturalment, acudirem a urgències a l'hospital. Ara bé, una vegada aquest pacient s'ha estabilitzat, per exemple, aquí vam tindre el testimoni d'una persona que va patir un ictus i va sortir de l'hospital amb un problema locomotor, amb una aquella situació típica que veus que aquell pacient que ha perdut un tema psicomotriu, no?
Sí.
I que camina amb dificultat, però important, no? Que llavors ha de començar un llarg periple, segurament, d'un programa de rehabilitació. En aquestes circumstàncies, si aquest pacient jo l'hagués pogut rebre immediatament a la consulta i li haguéssim aplicat un tractament d'ozó, una ozonoteràpia, sí, aquest pacient hagués pogut recuperar la vida normal, no? I aquest és un testimoni que va sortir aquí dintre.
Caram.
Quan parles de, per exemple, una depressió, escolta, nosaltres hem aplicat milions d'injectables d'un producte que venia d'Alemanya, l'herba de Sant Joan, on el Prozac no havia fet forat a Alemanya, el Prozac, perquè allà l'antidepressiu per excel·lència era l'herba de Sant Joan, i pacients que potser portaven 3 anys, 2 anys, o sigui, mesos, tractant-se amb antidepressius de síntesis química, que no havien vist la llum, pacients que jo rebia, doncs és igual, d'Andalusia, de Madrid, de Galícia, els hi donava un pack de 28 injectables. Et diré una cosa, ara això s'ha retirat, perquè, esclar, quan un medicament funciona tan bé, la indústria farmacèutica corre que corre per retirar-lo.
Sí.
Funciona massa bé. Doncs aquests pacients, al cap d'un mes, arribaven a casa. Si jo els havia vist un parell de vegades, o 30 dies abans, amb una cara de pam, tot i prenent-se l'antidepressiu, arribant a casa amb un somriure d'orella a orella. És a dir, tot això és possible gràcies a la medicina natural, evidentment. És a dir, que sí. El que passa que amb tota aquesta llarga llista que has explicat, dolors d'esquena, home, vull dir, escolta, no, cervicàlgies, dorsàlgies, les ciàtiques, naturalment, que estem preparats. I, a més, pensa que amb la majoria d'aquestes patologies que tu has assenyalat, normalment, a nosaltres ens arriben quan ja han fet tot el recorregut previ per clíniques, hospitals, medicines o consultes privades, ja desesperats, però com aquell que diu, bueno, si allò que t'empenyen a casa, diu, per què no proves amb la medicina natural? Sí. És a dir, per tant, o sigui, quan un ja refractari a tot, i a més amb una actitud d'un pessimisme total, són aquests les circumstàncies en les quals acompanya el pacient quan s'arriben a casa. O sigui, rodejat de totes aquestes circumstàncies, t'haig de dir que aquests testimonis, perquè ja no parlo jo, és a dir, són els testimonis el que et fan parlar,
sí,
que serien el recull d'aquestes històries que avui tens aquí. Aquests pacients, tu els poguessis sentir aquí una vegada més, te n'adonaries compte que la medicina natural funciona, i funciona quan ja tot ha fallat. Per tant, hem de dir que la medicina natural, per a mi, seria la base, el fonament, la primera totxana que hauríem de col·locar. Quan, diríem, la medicina natural no pot resoldre això, llavors sí que podem, i de fet ho fem, acudir a l'especialista perquè ens doni un cop de mà, però hauria de ser quelcom bàsic. Quan parlem, no sé si ara que féssim, per exemple, un sobrepès, no?
Per exemple, sí.
Per exemple.
Que avui en dia és un gran problema.
Bueno, això és una de les coses que nosaltres, bueno, clar, jo t'haig de dir que tenim la monodieta de la civada, que és increïble. Te diré que, mira, l'altre dia vam estar precisament en unes ponències en les quals jo vaig presentar el cas d'una... Jo estava a la clínica Buchinger a Marbella, a Marbella, una noia que durant 30 dies internada fent un dejú, es va primar un quilo i estava desesperada perquè jo no li feia el tractament, és a dir, jo no era el metge responsable d'ella, sinó que el metge responsable era el director de la clínica en aquells moments. Estem parlant de fa una pila d'anys, no? I quan anys, bueno, no tants anys, més tard jo vaig inaugurar el Curhotel, aquesta noia va vindre al Curhotel allà a Sant Feliu de Guíxols.
Sí.
I en allà jo li vaig aplicar una monodieta d'avena, és a dir, de civada. Durant 3 setmanes va fer esmorzar, dinar i sopar civada. Va perdre 8 quilos. Ahir en parlàvem, aquest cap de setmana, en parlàvem d'aquest cas, és a dir, el dejuni versus la monodieta de la civada, tu. Mm-hmm. Increïble. La civada jo l'utilitzo per perdre pes. Ara bé, dit això, qualsevol d'aquestes malalties, inclòs una hipertensió, un sobrepès, una diabetes, ojo, quan tu has citat un diabètic, estem parlant de... clar, una diabetis mal portada pot acabar amb una diabetis... No, insulinodependent, i llavors ja has begut oli, llavors ja és molt més difícil tractar tot això. Tractarem les conseqüències d'una diabetis insulinodependent per minvar els problemes secundaris amb una ozonoteràpia. O sigui, que els recursos que té la medicina natural és que són... són la conya, tu.
És
no?
Clar, la medicina natural ha desenvolupat una sèrie d'eines segons...
El que passa que bueno, potser... jo crec que a mi el que m'agrada, i per això lluito, és situar la medicina natural a l'alçada que es mereix. O sigui, la medicina natural hauria de tindre un hospital, com tenen els alemans, a Berlín, a Hamburg, a Múnich, hi ha un hospital on la gent... els tracten en medicina natural. Et deia, tornem al tema del sobrepès o la diabetis o aquestes malalties. És igual, un dolor d'esquena, un dolor muscular, no? Problemes vasculars, problemes neurodegeneratius, podríem parlar de l'Alzheimer, Parkinson, malalties immunològiques. Fixa't que amb totes elles hi ha un problema, amb totes aquestes patologies respiratòries que a mi m'agrada parlar tant, perquè hi ha un problema, jo ara et posaré per l'exemple, si tu ara arribes a casa i vols encendre el botà, si no tens oxigen, no encendràs allò.
No encendré res.
No encendràs res. Si tenim el 80% de les patologies cursen amb un denominador comú, que és una manca d'oxigen en sang. Per què? Perquè tenim el nas bloquejat. Si la gent no respira, si no respirem, no incorporem oxigen. Si no incorporem oxigen, aquest denominador comú que explico, poques coses podrem resoldre. És a dir, quan tu arribes a casa, què has de fer per entrar a casa?
Posar la clau.
I ahir som, estem a cap de carrer. És a dir, per tant, clar, si tu no pots, si no tens la clau, no pots obrir la porta. Si no hi ha oxigen, no crema res. És que no crema res. És a dir, per exemple, un infart de miocardi amb una persona que ens trobem moltes vegades i molt sovint amb aquests problemes que et dic, és una mala oxigenació et pot portar amb un problema vascular, amb un problema d'un ictus, d'un infart, d'una angina de pit. O sigui, per tant, intentem millorar el tema de la respiració.
És a dir, la falta d'oxigen podríem dir que és també com un problema silenciós, perquè no, potser en general no notem que ens costa respirar
Absolutament, ara ho acabes de dir. És una patologia silenciosa que ens portarà després amb una patologia evident.
Exacte.
No? Però
que
pensa...
pot ser un dels detonants de coses més greus.
Jo ara et parlo... Esclar, podríem parlar d'aquestes patologies que tinc aquí sobre la taula, o sigui, cinc pacients que no hi són, però estan aquí dintre.
Sí, les
no?
cinc
estan,
carpetes.
Estan amagadets, no? Però, esclar, són patologies que és el més comú que en aquests moments es visita la consulta, perquè resulta que, clar, que dius, ostres, i per què ara tanta patologia respiratòria? Perquè, bueno, doncs, senzillament, perquè l'especialista, el pediatre, l'otorrino, el pneumòleg, l'al·lergòleg, no ha trobat la clau. Una d'aquestes... I nosaltres hem trobat la clau. És que nosaltres podem entrar a casa ara.
Yeah.
Pensa que la majoria de les patologies respiratòries que ens visiten, si ara aquests pacients que tenim aquí dintre de la seva història clínica estiguessin aquí, si aquests pacients poguessin parlar, te n'adonaries que, és que fliparies del testimoni que ells donen. Perquè com és possible que una persona... Mira, una d'aquestes històries clíniques és una nena que té... No, una adulta. La història 306, si la trobo, és aquesta d'aquí. La història 306, fixa't bé, em recorda, i en aquí... Jo aquells casos que no he resolt els tinc gravats a la memòria. Aquesta dona que em va visitar ara, la setmana passada, una dona de 58 anys, em presenta sensació, em planteja una sensació de mal olor arrel d'una extracció dental. És a dir, diu, doctor, no ho sé, diu, tinc la sensació que l'anestèsia d'aquesta extracció dental em va disparar una reacció, que és una sinusitis, en la qual vaig començar a drenar una mucositat purulenta que en aquests moments no he deixat de sentir-me a mi mateixa un mal olor. Que nosaltres, hi ha un terme clínic que es diu cacòsmia.
Cacòsmia.
Un sent que fa mal olor. Pues bé, ara recordo, ja veuràs com ho lliguem això, jo recordo que fa molts anys, al principi de la consulta, es va presentar una nena molt joveneta que ja, abans que jo obrís la boca, em diu, doctor, ja sé que vostè em dirà que estic boja. Diu, però el meu cos fa mal olor. Que cosmia. Mm. El meu cos fa mal olor. Diu, he visitat tots els metges habidos i por haver. He visitat, bueno, ja t'ho pots imaginar, tots, no? I se m'han tret de sobre. Perquè pensen que estic boja. Doncs aquesta història d'aquesta persona...
Sí, diríem que ella sentia una mala olor constant.
Sí, i això sí que seria com una espècie de perversió de l'olor. És a dir, com és possible que un senti mal olor. Després, jo, aquí naturalment, jo no vaig saber resoldre-ho, això.
Yeah.
Fins que anys més tard, al descobrir la importància d'aquest concepte que hem introduït, que és la meva hipòtesi de treball, sobre... Què és la sinusitis silenciosa? És a dir, aquesta, quan parlem dels mocs mal gestionats, els mocs acantonats a les cavitats nasals, ara ja m'has sentit, després de tant parlar, i has après, vet, que quan parlem de la sinusitis silenciosa ens referim a aquests mocs que estan encaixonats, mal gestionats a dintre de les cavitats nasals,
sí,
que s'acaben oxidant, que s'acaben podrint. És el que li ha passat a aquesta senyora. O sigui, i aquesta senyora ha tingut la sort de que, fixa't bé, que nosaltres aquí, ara hauríem de parlar d'una altra especialitat que practiquem a la nostra consulta amb molt d'èxit, que és la teràpia neural, que un dia et portaré l'experta que tenim ara.
Ah, perfecte.
És a dir, a través d'una extracció dental, de l'anestèsia que el dentista li aplica a la boca, aquesta anestèsia, ella ho deixiu molt bé, la pacient, va disparar una sinusitis.
I ella tenia la sensació que li havia provocat l'anestèsia. O sigui, ella ja venia una mica amb la pista...
Bueno, ella va vindre perquè ella va sentir que nosaltres resolíem problemes respiratoris, sí, no? I va intuir que potser aquesta sinusitis que la tenia amagada, que aquesta sinusitis li va destapar, li va descobrir un dentista al provocar una punxada per aplicar l'anestèsia, per poder treure el cordal, o una peça de dalt, d'aquí dalt. Doncs, diu, a partir d'aquell moment va començar a drenar porqueria i porqueria i porqueria a través del nas i la boca. Diu, uns mocs verds, marrons, una cosa espantosa. Però ella segueix sentint mal olor. I llavors és quan jo li vaig explicar que probablement no hem fet dret, no hem fet net. Però fixa't quines coses arriben a passar.
És a dir, va començar a fer net, però encara no havia...
I llavors ella sentia aquest mal olor, que és el que això em va portar, em va transportant a mi, quan jo començava a
aquell cas,
que naturalment l'havien vist pediatres, otorrinos, tothom, i no se li veu... Inclús, naturalment, clar, perquè acabes el psicòleg i el psiquiatre.
No, clar.
I llavors et mediquen perquè penses que estàs tocat de l'ala. De tocat de l'ala, res. És a dir, tu sents aquella olor que és aquesta mucositat podrida, enquistada. Aquest cas ho reflexa perfectament.
Sí.
És a dir, que això és allò que dius, hosti... com és possible que passin aquestes coses? Com és possible que durant tants anys aquesta dona hagi tingut tancat com una bolsa de plàstic aquí a la cavitat nasal, no? Aquest magatzem.
I que
gràcies, fixa't bé, en aquest cas, tu, el dentista, que t'aplica una anestèsia. Doncs això forma part de tota una especialitat que es diu teràpia neural, que, a veure, haig de dir que el proper dia, el dimarts que ve, és interessant, perquè jo m'havia compromès amb una persona que vam dir, hauràs de fer una constel·lació familiar, i llavors i em diu, i què és una constel·lació familiar? Dic, escolta, el dimarts que ve, que va ser el passat, hauríem de parlar, no vam parlar, avui tampoc en parlem, perquè la Carme m'ho va modificar, però sí que el dimarts que ve, i si aquesta persona
perfecte.
I altres ens estan escoltant, el dimarts que ve parlarem sobre la constel·lació familiar.
Explicarem
que és una eina meravellosa que nosaltres tenim a la consulta. Aquest dimarts, no, l'altre, o sigui, parlant
d'aquí 15,
parlarem sobre la ozonoteràpia, que tu tens tant interès en... Parlarem, doncs, de la importància de l'ozonoteràpia i el que pots resoldre l'ozonoteràpia. I ara, ja que hem introduït el terme de teràpia oral, i tot això ho faig perquè tu i els nostres pacients, i la Bet, que t'has incorporat, doncs em fa molta il·lusió que et vagis, doncs, que et vagis fent també amb termes que no has sentit mai. Perquè, clar, teràpia oral, dius, hosti, què diu aquest...
Bueno, jo crec que és important, perquè a vegades tenim la sensació que les teràpies naturals es basen en herbes.
No, no? Sí, aquesta... bueno, i també, bueno, clar, aquesta... sí, no?
Sí, però no sí. Només en això, no? Aquesta creença popular de teràpia natural i tal, infusions.
Sí. No, m'agrada que introdueixis això, és veritat.
I en canvi té tot un ventall d'eines.
Brutal, però brutal. Però no, no tan sols aquest ventall d'eines, sinó que, a més, resolem.
Sí, exacte.
Coses que fa anys i panys. És a dir, que, per exemple, qualsevol d'aquestes històries clíniques, si poguéssim parlar, és a dir, com és possible que un problema, quan tu tens 3 anyets, jo ahir veia un nen de 3 anyets que ja tenia problemes d'otitis, de problemes d'encostipats, i els pares estan desesperats. Clar, si tu no ho resols ara, aquest problema... com que no te'l resoldran per la via oficial, perquè l'únic que fan és amagar el símptoma, no? Però aquest problema, el que fem és cronificar-lo. I el que avui és un problema d'una otitis, un problema de dolor d'orella, després es transformarà en un problema d'amigdalitis, en constipats recurrents, que llavors et diran que t'has d'operar les amígdales, que ja t'hauran operat de l'oïda. Vol dir que ja t'han deixat un problema, ja t'han tocat l'orella. Per tant, és molt fàcil que després aquest problema de l'orella es transformi més endavant en una pèrdua d'audició. Que els mocs aquests, perquè no han resolt el problema, és amb un problema d'una migranya. que això es n'hi ha complicant i llavors apareixerà una al·lèrgia respiratòria, i llavors aquesta, i, o un altre farà un asma. Més endavant desenvoluparàs una bronquitis crònica, perquè no... Bueno, doncs un problema de petit, mal gestionat, anirà derivant en una sèrie de patologies que, bueno, passàs per tot l'aspecte i tots els especialistes.
I tot per no haver trobat segurament la causa inicial.
Haver-ho resolt, no? Quan tocava resoldre-ho, perquè, escolta, tot això com es resol? A base de tiros i de metralles, no? Antibiòtics, antihistamínics, corticoides, cirurgies, no? I tornem a començar. I llavors és quan te trobes amb una persona amb 65, 70, 75 anys, ha perdut l'audició, té acúfens, tenen bronquiactàcies. I llavors qui és el guapo que resol això?
Bronquiactàcies,
vol dir l'acumulació de mocs en els bronquis. O sigui, clar, com que els mocs no els sabem drenar, llavors els mocs s'acumulen a dintre. Bueno, és un suma i sigue.
Sí.
O sigui que, per tant, clar, no. La medicina natural el que té de bo és que anem a l'arrel del conflicte. És a dir, és una medicina que va a l'origen de la malaltia. No és una medicina simptomàtica com la medicina convencional. La medicina convencional el que tracta és el símptoma, però no la causa.
Clar.
Nosaltres arribem... És a dir, quan nosaltres resolem amb un infant, amb aquest nen de 3 anys, el conflicte, i ensenyem als pares que aquest nen ha de menjar d'una forma diferent. Aquest nen ha de poder respirar pel nas i no per la boca. Aquest nen... Són aquests nens que els veus amb aquella cara pàl·lida, amb unes ulleres tremendes.
Cansats, sí.
Cansats, estan de mal humor. Per què no respiren bé? Per què no incorporen oxigen? És allò que explicàvem. És a dir, si tu arribes a casa i vols obrir la porta, si no tens la clau no entraràs.
Clar, clar.
Nosaltres hem trobat la clau. La medicina natural ha trobat la clau amb unes patologies respiratòries que afecten el 22% de la població a Espanya. Poca broma.
Això és un tant per cent molt alt, eh?
Això és oficial. El cost anual per pacient d'asma...
1.533 euros, segons el... de cara al Sistema Nacional de Salut.
El cost anual a Espanya...
1.480 milions d'euros.
Escolta,
sí, sí.
Aviam, si el senyor... Ara jo faré la conya, però vull dir aquest, el nou president, si em coneixés, és que diria, escolti, doctor Pros, vostè, ministre de Sanitat, no? Sí. No, clar, perquè li estalviaria... Tu saps la medicina natural ben aplicada a la quantitat de mils de milions que arribaria a estalviar?
No, això està claríssim, escolta, evidentment.
Però, és que és de lògica, és de sentit comú.
I sobretot si tinguéssim com a ciutadans més cultura de la prevenció, suposo,
però és que això,
no?
Bueno, dit...
No esperar estar malalts.
Dit el que acabo de dir. Ho dic en sèrio. És a dir, si els polítics no coneixen aquestes dades, però si les coneixessin, se n'haurien de preocupar i se n'haurien de preocupar seriosament. Però les coses van com van, no? Però t'haig de dir que, clar, la medicina natural ben aplicada a l'estalvi que generaria en les arques de la Generalitat, ja no me'n vaig més enllà, seria brutal. És a dir, el corredor del Mediterrani el podríem finançar amb el que ens estalviaríem dels medicaments i de les patologies respiratòries.
Doctor, deixi'm que li recordi als oients, si volen demanar cita amb vostè a la seva consulta, el telèfon on han de trucar, que és el 93-212-1504. Molt fàcil de recordar. 93-212-1504. On té la consulta el doctor Miquel Pros? Doncs al carrer Montaner 551 de Barcelona. Tocant gairebé a plaça Bonanova, diria, oi que sí?
Sí, i és això, quan estiguin avorrits i avorridíssims, no? Que dius, bueno, ja estic tip, no? Doncs que em truquin, home, que sí, que els hi resulti.
Quan vulguin conèixer el motiu, potser, de la seva dolència, anar potser al quid de la qüestió, 93-212-1504, carrer Montaner 551 de Barcelona. I també a doctorpros.com. Doctor, avui ho deixem aquí, quedem pendents la setmana que ve de parlar d'ozonoteràpia, que jo en tinc moltes ganes.
No, la setmana que ve parlarem
de les constel·lacions familiars, que en tinc moltes ganes,
també. Apassionant.
Descobrirem moltes coses. I aquí ho deixem. Ens trobem dimarts vinent i esperem que si voleu tornar a escoltar l'espai, ho podeu fer a través de Ràdio La Carta, de radioestel.cat, i si no, el dissabte a les 6 de la tarda, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros, els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.